Hola, cinquena temporada de Un Día Perfecte, et saluda Eduard Muñoz. Un Día Perfecte vindria a ser un programa dedicat a difondre el treball de diferents artistes i diferents modalitats d'art. Jo crec que això seria una bona definició, és que costa molt definir-se a un mateix. A un altre no li costa tant definir-te o etiquetar-te. Recorde perfectament quan em varen etiquetar. Tenia 17 anys i em varen etiquetar com a inútil per a la mili. Que ja veus tu quin patiment, però... Era 1998 quan vaig rebre una carta per a presentar-me al quartel militar de Mislata. Havia de veure'm un metge militar per a certificar que en realitat tenia tantes dioptries i que no havia res. De manera que mai podria veure l'enemic en una hipotètica guerra, molt hipotètica en aquella època, però jo ja comencé a pensar. Bé, en fi, el cas és que allà de bon matí vàrem arribar al quartel militar de Mislata, ma mare i jo, i cregueu-me que costa molt arribar des de la Vall d'Uixó a Mislata amb transport públic. No res, vàrem arribar i ens va tocar esperar una bona estona fins que ens van cridar. Només d'entrar, el metge em va veure a mi i a les meues ulleres enormes, amb un vidre enorme i amb moltes dioptries, i li va dir al seu ajudant, que estava allà al costat, li va dir: a este no hace falta que le hagamos las pruebas. Inútil total para la mili. Veus? Que fàcil li va ser definir-me o etiquetar-me. Jo també el vaig etiquetar i definir com a autèntic. Coses més interessants. Esta setmana vaig trobar una notícia que deia 25 datos curiosos sobre el arte. Vaig pensar, a veure, 1025 és un número que m'encanta, m'encanten les dades, les curiositats i l'art, vaig a pegar-li una llada. I no res, així vos porté alguna d'aixes dates curioses sobre art que són molt curioses. Escolteu bé, perquè és aquest tipus de dades que podeu sempre anar soltant per ahí i sempre quedar prou bé sense saber res del tema. Ah, la web és Artefit, crec que es diu. Bé, a mi m'està funcionant molt bé esta setmana, porto soltant aquestes dates sin ton ni son. Sabíeu que Leonardo da Vinci era vegetarià? Era tanto el aprecio de Leonardo hacia los animales que a él le gustaba comprar pájaros enjaulados en los mercados para luego soltarlos. Es interesante, después de que algún parle sobre la obra de Da Vinci, dir esta dada que él humaniza. Por ejemplo, sabía que la piedad, ya sabía que es la escultura esta tal de Miguel Ángel, es la única obra que está asignada por Miguel Ángel. Luego de hacerlo se arrepintió ya que lo consideraba un arrebato de orgullo y juró no volver a firmar otra vez en su vida. A mí pasa al contrario, per vergonya del que faig, pues intenté no signar. Va, una Messi ya. ¿Sabíeu que Paul Gauguin va a treballar en la construcció del canal de Panamá? ¿Eh? ¿A qué es increíble? ¿A qué vos cambia la percepció de Paul Gauguin? I al primer programa de la temporada ens acompanyarà Ricard Huerta, que és el director de Museari, Museu Online, i parlarem també de temporada il·lustrada, que és la temporada d'exposicions d'il·lustradors i il·lustradores que comença ara a la cafeteria del Movim, és la segona edició, i ens acompanyarà Miguel H., que és el seu comissari, i Carlos Corredera, que és el primer artista en participar. Bé, i vos dic això de si vos canvia la percepció sobre Paul Gauguin, perquè a poquet que busqueu per internet trobareu notícies com que la moral de Gauguin ha sido uno de los aspectos más cuestionados de su vida. Y un poco le importó su diagnóstico de sífilis y fueron incontables sus amantes, a las cuales contagió la enfermedad. Y muchas de ellas jóvenes de 14 años. Pero ve, ¿y a qué separar la vida privada de cadascú del seu art? Que es que si no, será imposible. Digo yo.
Primera entrevista de la temporada i anem a parlar de Museari, un museu online. O sigui, que això vol dir que mentre esteu escoltant el programa, doncs podeu pegar-li una ullada. Ricard Huerta és el seu director. Bon dia, Ricard, i moltes gràcies per estar este matí així a la UPB Ràdio.
Bon dia, Eduard, i gràcies a vosaltres.
Ricard, un museu online i gratuït. Primer que res anem a dir l'adreça per si algú ens està escoltant i pot pegar una ullada, com hem dit, no?
Sí, la direcció és facilmuseari.com.
Conta't un poc els orígens de Museari. Crec que els fundadors sou tu i Germán Navarro Espinac, ja fa uns quants anys.
Sí, això va néixer l'any 2015. L'any 2015... li vam donar forma, ens havíem passat un any preparant el projecte i la veritat és que en el seu moment va ser molt novedós. No tenim darrere ninguna institució poderosa, de fet, Museari el que d'alguna manera fica en dubte és si calen tants diners i tants pressupostos enormes i bàrbaros per a portar-les davant un museu. Nosaltres, des d'una posició modesta, vam apostar per el museu digital, això ho teníem claríssim. I des d'aquell moment, que això va ser en 2015, i el vam presentar oficialment en el Congrés Mundial d'ICOM, en Washington. I la veritat és que la gent es va quedar molt sorpresa, no? Perquè te fas una idea, la primera pregunta que van fer entre el públic en la sessió plenària aquella era que si érem 40 persones treballant en això. Jo vaig dir, no tantes.
No,
però el ben cert és que sí que hi ha molta gent que està col·laborant en el projecte. Sí que som els fundadors, però hi ha molta gent que està participant i col·laborant.
Has dit que és un museu digital, no? Hi haurà gent que encara li costa pensar que les obres d'art es poden veure online, diguem, i no veure-les físicament?
Sí, bueno, en realitat hi ha moltes tipologies de museus digitals, i de fet hi ha moltes tipologies d'art digital. Nosaltres el museu no el vam pensar per ser els més innovadors en art digital o en museus digitals, no anava per ahí. Nosaltres en realitat el que volíem era un instrument a nivell global perquè nosaltres som activistes LGTB. Aleshores, Museari per a nosaltres era la forma de mostrar al món, a través del nostre activisme, l'obra d'artistes que estan lluitant per defensar els drets humans i especialment de la diversitat sexual. També des dels feminismes, perquè hi ha molts conceptes del propi museu que venen del feminisme. Però en qualsevol cas, hem apostat per això, per l'art que estan fent artistes que tenen molt en compte els drets humans. Ara bé, quin tipus de museu digital és? Clar, nosaltres no tenim... Ara mateix ja tenim més de... pràcticament 100 artistes que han col·laborat des del dia que es va inaugurar, perquè cada mes inaugurem una exposició. Això, la veritat és que ha tingut moltíssima difusió, perquè tots els textos estan en tres idiomes, estan en català, en castellà i en anglès, i l'anglès ens permet arribar a tot el món. A tot el món. És sorprenent perquè de sobte escriuen des de Singapur o des de Canadà i això vol dir que sí que certament és una opció global. Però el tipus d'art que estem mostrant en Museari és l'art que fan els artistes que participen. Evidentment, bàsicament es tracta, per lo que tu pots veure en pantalla, està molt pensat per a dispositius mòbils. Tu pots veure en pantalla imatges que poden ser bàsicament fotografies, però que poden ser fotografies, potser, de pintures o dibuixos o d'escultures o d'instal·lacions que fan els artistes. I també poden ser audiovisuals. En moltes ocasions el que són vídeos que quan punxes veus el vídeo. Però no és que siga art digital, que això és un altre concepte. L'art digital és un art que està específicament pensat per a l'entorn digital i que es fa des d'una perspectiva digital. En el nostre cas, a voltes sí que són artistes digitals, tenim alguns que sí que ho són, per exemple, una artista turc de Turquia, que a més és una aposta molt forta perquè a Turquia, diguem-ne que el món LGTB no està massa ben considerat i ell està mostrant les seues obres a través de... I sí que és un artista digital, que fa les seues peces. De fet, és un artista que és conegut perquè fa decoratge per a les famoses sèries de televisió turques que ara vegem en totes les plataformes.
D'Antena 3 i tot això, no?
En totes les plataformes i canals ara tenim... Pues este és un dels personatges, diguem-ne, dels professionals que fan... I, clar, ell ho fa des del món digital, i se treball. Però també el seu treball artístic. És un treball que parla molt dels hamams, impressionant. I t'ho dic per això, perquè sí que n'hi ha artistes digitals que col·laboren en Museari, però en la majoria dels casos són artistes que fan obra molt implicada i que nosaltres fem difusió a través del món digital, del museu, que en este cas sí que és una aposta online.
Perquè dius que el fil conductor un poc és la defensa de la diversitat sexual, estem parlant d'un art que abarca, diguem, moltes èpoques, diríem, la història de l'art, no? No estem parlant d'art de vanguardia.
A veure, s'ha fet una tesi doctoral sobre el museari, S'ha presentat fa molt poc en la Universitat Miguel Hernández. I en aquesta tesi, en aquest treball de Germán Navarro Espinac, de fet és la seva segona tesi doctoral, però estava tan il·lusionat que va decidir plantejar-ho com a tesi, i li han donat el cum laude i tot això. Vull dir que en aquest treball, que encara no s'ha fet públic, sí que s'ha distribuït, però a través de Museari encara no. Sí que ja tu pots consultar la tesi de Germán Navarro Espinac, però no dins de Museari, encara no l'hem penjada. Però t'ho dic perquè... El món que nosaltres plantegem als artistes és d'artistes vius, sempre. O sigui, nosaltres partim d'artistes vius. De fet, dels quasi 100 artistes que ja han col·laborat, recentment va morir Marc Llop, però és l'única persona que ja no està, diguem-ne. La resta s'està fent una altra tesi doctoral entrevistant a tots els artistes que han participat en Museari. És a dir, que són artistes vius. Ara, artistes vius vol dir, quan tu preguntaves, artistes molt, molt actuals, contemporanis, estan fent art ara. Sí que és cert que, per exemple, nosaltres hem dedicat exposicions a Nazario. Nazario és un molt conegut artista del còmic i ell va presentar una sèrie a Museari. I, clar, Nazario és conegut perquè als anys 80 va transformar completament el món del còmic, però que és que Nazario encara treballa. O sigui, Nazario és tan actiu. I sí que tenim artistes molt joves, també. Per exemple, la que estarà exposant, que és la Rulla, és una artista molt jove. Entonces, t'ho dia perquè en la tesi de Germán Navarro se fa una anàlisi de les edats que tenen els artistes, d'on són, quin tipus d'art fan, i jo crec que val la pena consultar-ho. Per la pregunta que me fas, l'art que fan els artistes, els quasi 100 artistes, són tan diferents cada un d'ells que pots trobar de tot, des de coses que són molt trencadores fins a coses que són igual un poc més clàssiques, però actuals en el sentit de contemporani, de què s'està fent ara.
Ricard, sobre la diversitat sexual i la defensa dels drets humans, a la web de Museari teniu un apartat d'activitats on crec que es poden veure i descarregar material de treball per als més joves, no?
Sí, jo sóc professor d'educació artística a la Universitat de València, formador de futurs mestres i professora de secundària. Això fa que a mi em preocupa molt, igual que el meu treball sobre museus i tal, em preocupa molt el que passa al món educatiu, perquè per a mi l'art també educa. L'art serveix, entre altres coses, per educar. I al professorat li fa falta materials moltes vegades sobre aquestes temàtiques. De fet, era un dels motius per el que ho vam crear d'aquesta manera. No? Llavors, el que li oferim al professorat és, per una banda, l'obra de quasi 100 artistes, a on es traten aquestes temàtiques, i al professorat això li va molt bé, perquè és molt ràpid i molt pràctic. Estàs en classe, entres a museari.com i tries l'artista que t'interessa i parles en classe sobre la qüestió, i està ahí ja, està preparat, diguem-ne. Però a banda, també oferim uns materials més didàctics per a fer tallers, no?, a classe, no?, a partir de l'obra de... I moltes vegades aquests tallers o aquestes activitats han estat dissenyades per a alumnat universitari, és a dir, alumnat jove, que està, diguem-ne, com molt receptiu a totes aquestes qüestions, i a més que a lo millor no té tants prejudicis. I això li dona molta frescura al tipus d'activitats que s'estan creant. I nosaltres la difusió la fem a través del museari, també.
Uh-huh. A l'hora de triar els artistes, com ho feu?
Bé, museari té una direcció, té un gestor, però també té un comitè assessor. I, per una banda, ja els artistes que el propi comitè assessor va comentant, anem elegint, anem seleccionant. La tria té molt que veure en cobrir, diguem-ne, diversitats. En un principi, per una qüestió d'igualtat de gènere, pues, procurem que hi hagi representació de dones. Però, clar, dins del col·lectiu LGTB també n'hi ha moltes, diguem-ne, diversitats, i aleshores tenim en museari possiblement l'artista intersex més important del món, que ha exposat i que quan li ho van proposar li va aparèixer fantàstic. Ho dic perquè ens interessa crear equilibris ahí dins de la representació que hi ha. La forma d'arribar a exposar al museari pot vindre, per una banda, per lo que són les suggerències del propi comitè, o també perquè moltes vegades són els propis artistes que es fiquen en contacte i ofereixen exposar. Això també es revisa i va acoplant-se un poc a aquests equilibris que ens agrada crear. Uh-huh. Però vaja, que n'hi ha diferents maneres. També, per exemple, hi ha un artista que es diu Laerte, que a Netflix podeu veure un documental molt conegut sobre Laerte Coutinho, un artista del Brasil. I en aquest cas va ser casualitat també coincidir allí a Brasil i proposar-li d'exposar. Immediatament va dir que sí. I va fer una sèrie especial per al museari. O en el cas de molts artistes de Brasil ha sigut el contacte amb el país, un país on estan passant coses molt estranyes i hi ha un retrocés molt gran en tots els drets que s'havien aconseguit en aquests anys del president este que hi ha ara, esperem que acabi pronto. I aleshores això ens ha fet implicar-nos molt en aquesta realitat. I quan en el meu cas jo he pogut anar allí i he participat en un congrés i has conegut a gent que està treballant per tot això, pues clar, Fabio Rodríguez, per exemple, que és un personatge que està movent molt aquestes qüestions allí, pues també ens ajuda a trobar a aquesta gent que està fent les coses més, que pensem més interessants, i fem difusió. Clar, això per a ells és molt important perquè és un museu a nivell global i pensem, en aquest cas, normalment artistes molt joves de Brasil. Vull dir que n'hi ha diverses formes d'accedir a exposar a museari, de triar, i després nosaltres fem la selecció buscant equilibris.
Has dit que una volta al mes canvieu d'artista, o sigui, són 12 exposicions temporals que després cada artista queda enregistrat en la mateixa web, i crec que és el dia 17 de cada mes quan feu, doncs, inaugureu, no?, d'alguna manera, un nou artista.
Sempre inaugurem el 17, sí. Un 17 és un número màgic, no? Ni l'1 ni el 10, no, el 17. Sí, tots els mesos, el dia 17, nosaltres som molt complidors, hi ha exposició nova de museari. Què té de avantatge un museu online respecte als museus convencionals, presencials, que són un edifici espectacular i tal? Que tu pots consultar totes les exposicions que s'han fet a museari perquè estan en el repositori del museu. És a dir, que l'exposició, que és la novetat, que s'inaugura el dia 17 de cada mes, li fem publicitat, insistim més en això, procurem que es crea una nota premsa, procurem que hi hagi el màxim de repercussió a nivell online. Però tu, per exemple, dius Abel Azcona, i tu fiques a Google Abel Azcona Museari, immediatament entres a l'exposició d'Abel Azcona en Museari. O sigui, estem ben posicionats, i entonces Google directament te porta a l'exposició, entres directament.
Això suposo que és un llarg treball, clar. Sí, sí.
Clar, si és un artista exposat a Museari, no has de buscar dins de Museari on està l'artista, perquè és ahí, i es pot trobar per anys, tenim per exposicions i anys, sinó que tu fiques el nom, t'he dit Abel Azcona, és molt conegut, no? Però n'hi ha molts, n'hi ha encara gent, entonces tu fiques el nom, Ángel Celada, Museari, pam, directament a l'exposició d'Àngel Celada. Javier Velasco, Museari, pam. Natividad Navalo, Museari, directament. Que això ens ha posicionat molt bé, i les búsquedes, les recerques en internet
són directes.
Ens fan també posicionar molt millor.
Este mes de setembre, com bé has comentat, està l'artista valenciana La Rulla amb intimitats públiques.
Ajà, sí. Sí, La Rulla... Bueno, conèixer l'obra de La Rulla... Una altra forma de conèixer l'obra, per lo que preguntaves abans, i artistes, és per les xarxes socials.
Sí.
Nosaltres estem molt pendents de les xarxes socials i fem difusió de Museari a través de les xarxes socials. I jo a La Rulla no la conec personalment. Bueno, de fet, molts dels artistes que tenen el Museari jo no els conec personalment. Però el que fem és contactar amb aquests artistes. Una volta ja des del comitè s'ha decidit, bueno, perquè anem a intentar programar una exposició, en aquest cas, de La Rulla, no? Li escrivim a La Rulla, li expliquem un poquet com va tot això. Moltes voltes la gent no entén massa bé l'artista, no? No entén, però això, què és el que és? Així que...
No, sí, per ser fora d'un context costa de vegades entendre l'obra, està clar.
I aleshores, però sí, bueno, de fet, tenim tres previsions pròximes. Són artistes molt potents. Un ha sigut artista que ha representat el Perú en la Bienal de Venècia, que hi ha ara. Una altra és una fotògrafa molt coneguda, no dono noms de moment perquè està tot preparant-se, però són gent que al principi... Bueno, t'he de dir que el 99% de la gent a qui hem preguntat ha dit que sí, a qui hem invitat, no? Però sempre al principi pregunten, però això com funciona i tal, ho expliques, no? I aleshores encara els agrada més, i sobretot quan veuen la repercussió que té. Perquè a banda... Hi ha una altra cosa que estem fent a Museari des de fa ja 7 anys, que és una volta a l'any se fa una exposició presencial dels 12 artistes de l'últim any. I cada volta es fan un lloc. S'havia fet a València fins ara, però enguany l'hem fet al Museu de Belles Arts de Xàtiva. I ahir sí que te permet conèixer personalment a lo millor artistes que el contacte havia sigut només online.
Doncs bé, Ricard, si vols comentem un poc les xarxes socials, perquè imagina que també esteu a Instagram, a Facebook, i no res, si convidar a la gent que vagi guaitant una volta al mes, que cada mes hi ha un artista nou a Museari.
Estem a Instagram, estem al Facebook, ara estem treballant-ho, perquè aquestes coses, quan les decidim, costen molt a nivell tecnològic, diguem-ne, d'aclarir. Volem estar al TikTok, perquè s'ha convertit en el buscador més important de la joventut.
Sí.
El que passa és que ja has d'elaborar documents de màxim un minut i això ho hem de plantejar bé per a que funcione. I ho farem, però en això estem. Les xarxes, gràcies a les xarxes no sols ens arriba informació, sinó que nosaltres som més coneguts. Nosaltres, per dir-ho així, som de l'edat del Facebook. Perquè el meu alumnat és més d'Instagram. Jo amb l'alumnat treballo a xarxes socials i als 20 anys la gent està en Instagram. Els més joves ja estan en TikTok. I, clar, al Facebook tens una plataforma de molta visibilitat en una franja d'edat de persones entre els 30 i el més, no? És molta gent.
Sí, està molt mare ahí.
De moment és el màxim de gent. La plataforma, diguem-ne, més consultada, i ahí estem molt ben posicionats. Després, en l'Instagram, ens donem compte del que passa quan programes una persona d'entre 20 i 30 anys. es donar en compte, perquè en el cas de la Rulla, no? Immediatament el dono que té en Instagram, on estarà tenint més repercussió. Però el que sí que també, perquè aquest personatge segurament en Instagram té més
seguidors.
Té més seguidors i tot això. I les xarxes jo crec que, a banda de servir per a contar si ho has menjat paella o si te n'has anat a banyar-te a la playa, jo crec que també són un gran potencial per a defensar els drets humans. Pensem que molta informació al final la tenim gràcies a que ens arriba a través de xarxes socials. És molt important seleccionar aquesta informació, no sols que és verídica, sinó que... I per això nosaltres sempre anem a l'aspecte més personal. O en qualsevol cas de comunitats o de col·lectius i institucions. ONGs i tal. I, clar, ens hem d'adonar que les nostres posicions després no sols són les persones les que van fent que la xarxa s'amplie a nivell de seguidors, sinó que, sobretot, perquè n'hi ha moltes pàgines que són institucionals i de ONGs. I això fa que hi hagi molta repercussió. Jo crec que el museu... Van fer fa 2 anys una campanya un poc en aquesta línia i ahir ens van posicionar prou bé. Però és molt de treball.
Sí, sí.
El tema xarxes és moltíssim treball. Després, suposa, a mi... Bueno, jo ja tinc una edat i a mi em passa que jo entre a buscar una cosa i me'n vaig al Facebook i mitja hora després no recordo què estava buscant.
Sí, sí.
Possiblement has fet coses, però el temps...
Una caixa negra, que no saps què passa.
Costa. Sí, sí, sí. Costa d'organitzar-se, no?, quan entres i hi ha tantíssima informació.
Sí. Doncs res, Ricard Huerta, recordem que ets el director de Museari, Museu Online. Moltíssimes gràcies per haver estat este matí així a la UPB Ràdio, a un dia perfecte, i res, ens seguim online.
Gràcies a vosaltres, que seguim en contacte.
Triste tino que estoy, mi chica se fue, yeah. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Mi amor, y no procede sufrió a Dios. Si pruebo a veces, pensar 2 veces, mi amor. Qué triste tiro que estoy, mi chica se fue. Yeah. Yo loco estaba de amor, mas ella se fue. Mi amor, y no procede sufrió a Dios. Si puro pareces pensar 2 veces, mi amor. El día que con mi amor a menos se fue.
My baby, so
Bé, i seguim amb el programa. Si sou oients habituals, recordareu que la darrera temporada vam parlar amb la il·lustradora valenciana Aitana Carrasco. Entre altres moltes coses, Aitana ens va dir que en eixes setmanes estava participant en el cicle Temporada Il·lustrada que es du a terme a la cafeteria del Movim. Movim és el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat que està a la ciutat de València, i més concretament és al carrer de Quevedo número 10. I per a parlar de la nova temporada, que comença en breu, tenim a l'altre costat del telèfon a Miguel H., el seu comissari. Miguel, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto, en la UPB Radio. Y me acompaña aquí, aquí a mi lado, en el estudio, me acompaña Carlos Corredera, que será el primer artista que va a pasar por el ciclo de temporada ilustrada. Hola, Carlos, muy buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, que muchas gracias por estar este matí també así al estudi de la UPB Radio.
A vosaltres.
Bueno, Miguel, Carlos era el primer artista en pasar por el ciclo, que el ciclo creo que comienza ya.
Bueno, sí, empezamos mañana. Mañana será la inauguración a las 8 de la tarde. Estáis todos invitados porque va a ser una exposición muy especial que ha preparado Carlos con mucho cariño. Y yo creo que es un planazo para un viernes por la tarde.
Uh-huh. Como hemos dicho, es en el Movim y es la tercera temporada, creo.
La segunda. Esta será la segunda temporada. La verdad es que el Amador, que es el director del museo, está muy contento con cómo funcionó la primera temporada. Y bueno, pues en esta segunda temporada hemos combinado un poco artistas más consolidados, como puede ser Carlos o Nuria Riaza, que bueno, todavía no se sabe el cartel, pero les cerramos un poquito. Y luego el resto, pues gente que es que tiene una carrera más joven, pero que no por eso le falta talento.
Bueno, ¿cómo empezó, cómo surgió la idea de este ciclo? Porque tú no eres comisario, ¿no? Tú eres artista también.
Pues me surgió un poco de casualidad, la verdad. Yo me puse en contacto para presentar un libro que publiqué hace un par de años y me lo ofrecieron. Les gustó cómo funcionó un poco la presentación, vino mucha gente y bueno, pues cómo se organizó todo y pues me ofrecieron comisariar las exposiciones de ilustración allí. Y yo la verdad es que no me lo había planteado, pero de repente pues dije, jolín, pues conozco, tengo un montón de amigos y amigas ilustradores y ilustradoras, entonces creo que se me puede dar bien, porque creo que tengo buen gusto y tengo buen ojo, y además que sobre todo tengo buenos amigos. Y así fue un poco, de manera un poco...
Sin pensar mucho, de manera...
Sí, sí, desde luego que yo no me lo había planteado. Hice el dossier con la propuesta de la primera tanda de ilustradores y al funcionar pues ya me pidieron como el segundo año.
¿Y el perfil de artista que sueles buscar? Porque imagino que tiene que encajar también con el lugar donde se va a exponer.
Uh-huh. A ver, yo intento también que sea variado, ¿sabes? Que no siga todo como una misma línea estética, sino que cada persona aporte de alguna manera algo distinto. Entonces, se va creando así como un paisaje un poco como muy diverso, ¿sabes? También intentamos que haya igualdad entre ilustradores e ilustradoras y estéticamente un poco lo mismo también, que no sea como una línea muy clara, ¿sabes?, a nivel estético, sino que cada uno le dé su toque. Entonces yo creo que es lo que le hace interesante también. También tengo que decir que es verdad que para la primera temporada y parte de esta segunda también, es más fácil trabajar con gente que tú ya conoces. O sea, entonces yo he tenido suerte en ese sentido porque la mayoría de las personas que se han implicado pues son conocidos, no diría mejores amigos, pero sí que son conocidos y amigos. Entonces, para estas cosas pues es más fácil fluir, ¿no? Y comunicarse, si ya os conocéis.
Por lo que
además
dices,
que tengo suerte porque tiene muchísimo talento, tengo que decir.
No, claro, no vas a poner un primo como aquel que dice, claro.
Exacto. O sea, tengo la suerte de conocer gente que tiene muchísimo talento, que además en Valencia, pues ahí vamos, a nivel ilustración está, en mi opinión, bastante, bastante top.
¿Y de Carlos qué es lo que te atraía? Porque lo conoces desde hace bastante tiempo.
Claro, Carlos y yo hemos coincidido muchas veces, pues en diferentes eventos, ¿no? Y pues a lo tonto también te vas conociendo. Y bueno, pues me gusta su filosofía de pensar, ¿no? Cómo piensa y cómo desarrolla las ideas de las ilustraciones. Y también estéticamente, pues me parece que es muy potente también. Es como juega con los colores y con el contraste de las formas, las líneas planas y geométricas, pues yo creo que es muy, muy reconocible. Tiene una línea súper reconocible. Entonces, yo creo que es un fichaje buenísimo.
A Carlos Corredera lo conocíamos. De hecho, es la primera persona que entrevisté para el programa hace ya 4 años. La quinta temporada del programa. Él fue el primero de la primera temporada. Bueno, Carlos, ¿qué podemos ver de tu obra mañana en la cafetería del Movie?
Pues es la parte, yo diría, que más personal ahí de mi creatividad, porque he tenido por parte de Miguel y del Movin total libertad para presentar la obra, y me he quedado más con, cuando hago más este tipo de ilustración, pinturas, con la temática LGTB, sobre todo porque últimamente me preguntaban, porque cada vez me estaba más quedando con esa temática, y yo creo que ya con la edad y todo te vas volviendo como más honesto, siempre, ¿no? Pero como que vas quitando como capas a la cebolla y te vas quedando a lo mejor con el fruto ahí más de verdad, y al final esto, yo últimamente pienso que son a lo mejor los cromos que no he tenido de joven, mi generación todavía, el tema de diversidad sexual y todo esto, pues estaba muy complicado y sigue estándolo, ¿no? Pero pues eso, pues la generación anterior, pues ese tema a nivel, pues tanto en el arte o medios de comunicación o tal, no teníamos apenas referentes, estaba todo como muy escondido o a mí no me llegaban, ¿sabes? Era todo muy complicado. Y yo mismo me estoy como generando los cromos que hubiese querido tener y son imágenes siempre, ya te digo, temática LGTB, concretamente siempre parejas de chicos. Y tratan, pues quizá la excusa podría ser el amor, pareja, romántico. No sé yo si le diría amor, porque considero amor en la palabra más amplia. Esto es el afecto o ese enamoramiento. Y al mismo tiempo quizá también, según lo veas, puede haber como cierto crítica o dándole la vuelta a cierto debate precisamente a ese amor de pareja, a esa, digamos, normatividad, ¿no? En la misma obra está una cara y la otra. Y bueno, en cuanto a técnicas, si quieres que te explique.
Sí, pues hablamos un poco del formato, porque, intuyo que el formato allí está un poco limitado, pero las técnicas no.
Claro, sí, tendremos como una docena de obras y, pues, hay 50-50 como o quizá hay más originales, hay pinturas y luego más gráfico, a grafito, bol y tal. Y también alguna de las composiciones que hago a veces digitales, que también trabajo mucho la ilustración así. Pero la verdad que yo creo que lo más potente, aunque sean formatos no muy grandes, así medio formato, son quizá las pinturas, donde aparte, como siempre, mi gusto por un poco las líneas rectas, la geometría, también cada vez hay más gusto por la textura, por la pintura en sí, aquello que se decía antes de pintura, ¿no? De amor a la propia textura y pues eso. Está ahí a mitad camino entre lo analógico y lo más rígido digital.
Creo que la pintura es lo que está retomando últimamente, ¿no? Está trabajando más en pintura, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca dejo, porque yo en realidad estudié diseño gráfico, pero previo desde niño y nunca he soltado los pinceles, o sea, es una cosa que la llevo a la par toda la vida.
Para gran formato, el que has pintado allí, porque allí creo que has ejecutado un mural.
Exacto, tenemos a la entrada de la muestra un mural, ¿verdad?, que se va repitiendo en el ciclo. Esta vez me ha tocado a mí, un mural que será temporal, o sea que quien quiera verlo en directo que aproveche ahora. Y siguiendo la misma temática de estas obras que están colgadas, pues el mural. Y en el mural quizás se ve más... es más obvio esto que te decía, la contradicción entre lo romántico y la crítica a esa normatividad en la pareja, ¿no?, que hemos vivido durante siglos. Y de hecho, hasta el título, que es muy explícito, que es Maldito Romántico, que también me lo he puesto un poco de título hacia mí y hacia la muestra en general, serviría un poco esa frase para describir la exposición también.
No desveles concretamente de qué es, qué podemos ver, mañana lo veremos, pero muchas horas, ¿no? ¿Te ha costado?
Sí, la verdad que también al mismo tiempo tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Es una cosa efímera, trabajamos allí en un espacio donde hay más gente trabajando, las condiciones, pues tenemos las que son, y al mismo tiempo es una oportunidad. Precisamente por eso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo irónico es precisamente por eso, y en un espacio tan vivo, el ejecutar eso allí es la verdad es que es bastante atractivo, y sí, y aparte también de las horas de ejecutarlo allí en directo, también que en mis trabajos así... siempre es muy importante y casi más la previa, todo el trabajo de desarrollo hasta llegar al diseño de esas líneas para luego ya pintarlas.
Miguel, todos los artistas y las artistas que pasan por el ciclo ejecutan un mural allí en la cafetería, ¿no?
Eso es como la parte que se complementa con las posiciones en la entrada hasta el mural, y entonces te da un poco acceso te haces un poco la idea de lo que te vas a ver dentro, ¿no? Y se termina de ambientar un poco la sala.
Es una pieza única, es original y sobre todo es efímera.
Es efímera porque solo durará los 2 meses, no llega a que dura la exposición. Entonces también eso lo hace especial.
Hombre, antes comentaba con Carlos que todos los artistas no han llevado a cabo... pintar en mural. Alguien es un poco reticente y dice, hombre, no es mi formato, quizá aquí mi obra no encaje, o...
No, bueno, no es un requisito hacer el mural, pero sí se da la opción, y hasta ahora a todos les ha parecido buena idea, y entonces de momento siempre ha habido mural.
Y luego no queda constancia de él ya, son las imágenes que se captan y ya está, desaparece. El siguiente que viene tapa la obra del anterior.
Efectivamente, sí, sí, se va transformando un poco la sala.
Es un poco...
bueno, forma parte de eso, encanto, ¿no?
Del arte, sí, ¿no? A ver, es que a veces es verdad, el arte se puede destruir, tampoco pasa nada, hay que decir. Bueno, y la temporada 2022-23 que ahora empieza, ¿hasta cuándo durará? ¿Y cada cuánto pues vas a cambiar de artista?
No llega a 2 meses por artista... Y empieza ahora en octubre, termina en julio con el ganador de Taula, que es un concurso que se ha hecho con las mesas de, con las ilustraciones en la mesa de la cafetería. Y bueno, veremos qué tal, con muchas ganas.
Bueno, Carlos, ahora mismo, una vez hayas acabado, bueno, has acabado la obra para esta exposición, ¿en qué estás trabajando?
Pues la verdad que tengo varios frentes abiertos, sobre todo este mes de octubre, y pensando así a corto plazo, pues justamente tenía que ejecutar otro mural y la obra esta propia que no dejamos pictórica siempre de experimentar, como te decía. También en lo digital, como algunos encargos, incluso retratos, pues ahí, sin parar, la verdad, en este momento.
Bueno, aunque mañana vamos a poder ver tu obra, quien quiera puede hacerlo ya por las redes sociales, te puede buscar, creo que lo que has dicho, tienes un Instagram que está muy activo, creo que tienes una tienda, creo que lo que has dicho, aceptas también encargos personales. Recuérdanos un poco las redes para contactar contigo.
Sí, el Instagram es @carlos_corredera. Además, recordar que ahora estamos en octubre y está también el Inktober en marcha, que es el mes de los ilustradores en general, y estamos ahí también.
¿Cada día una ilustración, eso, algo así, el Inktober?
Sí, era, bueno, ya cada uno ya se libera. Yo concretamente este año estoy en el formato de las stories, me he quedado ahí, pero con mucha actividad.
Bueno, Miguel, recuérdanos un poco, ya para cerrar, los horarios, bueno, la dirección, simplemente el Mubim, yo creo que la gente lo conoce en Valencia. Y nada, los últimos datos y dónde podemos también consultar la info sobre la temporada ilustrada que ahora empieza.
Pues tenemos, abre todos los días, excepto los lunes, no recuerdo si desde las 10 hasta las 9 de la... Bueno, la cafetería está abierta más tiempo, claro, hasta las 12 por lo menos. Y ahora que las personas que quieran más información, está el Instagram de Temporada Ilustrada, que bueno, es temporada_ilustrada. Y ahí tenemos, pues, hacemos promoción de los artistas y las artistas y vamos como también poniendo un poco promoción sobre la temporada que se está, sobre la exposición que se está en ese momento
llevando a cabo.
En ese momento se puede, sí, uh-huh. Exacto.
Bueno, Miguel H., comisario de Temporada Ilustrada, bueno, que nada, que ha sido un placer que estuvieses aquí esta mañana en un día perfecto. Recordarnos que mañana empieza el ciclo de Temporada Ilustrada con Carlos Corredera, que lo tenemos aquí, el primer artista que pasa. Y nada, también muchas gracias a ti, muchas gracias a los dos por acercaros aquí hoy a la UPB Radio y que mañana nos veremos ahí. Mañana me acercaré yo también por la cafetería del Movim.
Muchas gracias a vosotros y exacto, os esperamos allí.
A las 8 de la tarde.
Sí.
Perfecto.
Un abrazo, Miguel.
Venga, un abrazo.
Venga.
Chao. Chao.
Se oculta el sol, muere una flor, y enseguida nace otra mejor. Se oculta el sol, muere una flor.
Me vaig a abrir una nova secció, una espècie d'agenda, una agenda amb esdeveniments, events on jo aniré o en certa manera, si no vaig, m'agradaria anar. No vaig a comentar molts, 4 o 5, perquè hi ha moltíssims a la ciutat de València i a tot el país. Bé, anem a començar. Si us doneu pressa fins al proper dia 9 d'octubre, encara podeu visitar el festival Miradors de l'Horta. És un festival organitzat per la Mancomunitat del Carreixet i jo vaig estar, el darrer any vaig estar. El cas és que es tracta de 7 obres d'art sostenibles a través de les que diferents dissenyadors, com és el cas de Pepe Jimeno, de Borealis o de Badallar, et conviden a replantejar-te el model actual de producció i també el sistema de consum d'aliments. A veure què més. El dissabte dia 8 d'octubre a Villa Indianos, que això sabeu que està a Burjassot, es du a terme al Vent Market, i si t'agrada la il·lustració és el joc ideal per a conèixer obra i artista en persona. A veure quin més. També el dissabte dia 8, però en este cas a la ciutat de València, Centro Excursionista, pots gaudir en directe de la banda de Castelló Montefugi. Amb ells hem parlat alguna que altra volta pel programa. Mireu, són estos. Molt bé si és a partir de les 8 de la vesprada, però consulteu a la pàgina de Facebook de Centro Excursionista. A veure què més. Ah, sí. A veure, al Centre Cultural del Carmen, el proper divendres 14 d'octubre, pots assistir a partir de les 11 del matí a la Bienal del Pensament. València, Barcelona i Palma celebren de manera simultània la Bienal del Pensament, 3 edicions d'una mateixa proposta en la qual s'abordaran temàtiques que afecten el conjunt de les ciutats en el marc dels grans debats urbanístics i socials globals i també assumptes més directament relacionats amb l'espai cultural i mediterrani que comparteixen les tres ciutats. La programació comptarà amb la participació també compartida de figures del pensament actual, com és el cas de l'escriptora Svetlana Aleixevic, la filòsofa Chantal Mouffe i el pensador Yuval Noah, o també la directora de cinema Lucrecia Martel. Per a més informació, consulta la pàgina web del Centre Cultural del Carmen de València. Bé, i si vius a la ciutat de València, coneixeràs el Festival Confusión. És un festival que es celebra al barri de Benimacle. Serà els dies 15 i 16 d'octubre, això és dissabte i diumenge. Hi haurà creació d'art urbà en murs i solars, teatres, tallers de creació musical i arts marcials, música en directe, un espectacle sobre la creació de la cúmbia, poetry sala, escultura en directe, projecció de curtmetratges, un show d'electropop musical, evidentment, startup comedy i bla, 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 bla. Més informació a la pàgina de Facebook de Confusión. Y ya por último, el día 20 de octubre a la Sala del Loco, Sonido Ordeno y La Élite. Sí, les digo así, La Élite. Contento de ser feo. Ser el que parle y no espera estar gens content.
Antes de que todo esto existiera, todo el mundo era muy feliz.
Fins així la primera edició de la cinquena temporada d'Un dia perfecte. Però abans de marxar, una darrera curiositat. Sabíeu que Frida Kahlo va néixer i morir a la mateixa casa? Eh? Què us sembla? Sabeu que podeu tornar a escoltar esta mateixa vesprada a partir de les 7 així a la UPB Ràdio la edició d'este matí d'Un dia perfecte. La UPB Ràdio la pots trobar al 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València a través de l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica i també a internet, a radio.upb.es, i allí, a radio.upb.es, pots trobar les quatre temporades anteriors d'Un dia perfecte. I també hi ha un Instagram on pots veure qui ha passat pel programa i enllaçar els seus perfils d'Instagram. Em trobaràs com a Un dia perfecte. I en breu estarem a iVoox i Spotify, només l'adreça, i en breu us comentaré. Adéu.
Te ruego, Dios, cambia esta vida, haz que el amor lo libera. Sí, por favor. Por favor.
Oh, yeah.
¡Oh! Por el bien del mundo, una solución para que la gente de su amor. Te ruego, Dios.